Nena, maca, vens a sopar a canvi d'un aprovat?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Una frase com la que deia jo ara, o del mateix estil, més o menys subtil, o directament una agressió o abús físic, es dona molt més del que ens imaginem a les universitats del nostre país. A la complexitat per reconèixer la gravetat d'algunes d'aquestes situacions per part de les estudiants, s'hi uneix la por a denunciar, a ser jutjada i a no ser entesa, però sobretot un pànic a perdre la carrera, allò que tants esforços ha costat aconseguir. Qui em creurà a mi? Com puc anar en contra d'aquest catedràtic? Es pensaran que és culpa meva. Com ho puc demostrar si estàvem tancats al seu despatx quan passava? On m'assessoro? I si denuncio, perdré la carrera? El doctorat? Quant temps passarà abans que em donin la raó? Judici? Uf, no, que quedaré marcada. Tot aquest tipus de pensaments i situacions són absolutament lògics. A Les dones i els dies parlem amb supervivents d'assetjament sexual, estudiants que estan denunciant els seus casos, advocades i també les universitats, és clar. Comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
No podíem començar fent programes sobre l'assetjament sense una primera persona del singular, algú que ho hagi viscut en la seva pròpia pell. Costa molt trobar dones que continuïn tenint relació amb la universitat i ho vulguin explicar. Tenen por, com totes les assetjades, a no ser cregudes, a ser jutjades, però sobretot en el cas de l'àmbit universitari, en perdre aquella carrera professional que tant els ha costat aconseguir. Aquest és el cas de la Paula. La Paula va estudiar una carrera de ciències, no direm quina, perquè ens ho ha demanat. Era molt bona en el seu àmbit i li van recomanar que anés a fer el doctorat a fora, als Estats Units, tutelada per una eminència, segons li van aconsellar els seus professors d'una universitat catalana. Va arribar allà amb 20 i pocs anys i va fer unes setmanes de prova i aquell professor eminent d'uns 60 anys va mostrar interès pel camp de recerca de la Paula i un cop passades unes setmanes li va oferir dirigir-li el doctorat i, el més important, tenir un sou. Ara ja torna a viure a Catalunya. L'assetjament va durar 4 anys que l'han marcat profundament. La Paula ens ha demanat que li modifiquem la veu per no ser reconeguda. Quan sentiu el relat, entendreu per què. Rock and roll, the way you play for me at your show. Paula, benvinguda. Gràcies per explicar-nos-ho a Les dones i els dies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Com dèiem, acabaves d'arribar als Estats Units, a una universitat de prestigi, i t'havia de tutoritzar un dels noms eminents en el teu àmbit. Havies aconseguit una beca de doctorat i, a més, cobraries un sou. Tot eren bones notícies. Com estaves tu en aquell inici?
Jo, per mi, allò era un somni fet realitat. O sigui, a mi que una persona de tant prestigi volgués contractar-me i ja de primeres només que em volgués conèixer i que tingués interès pel que estava treballant i que volgués que col·laboréssim junts i tal, pues això va ser increïble per mi i jo estava super agraïda i super emocionada per aquesta oportunitat.
Com dèiem al principi, tot molt bé, estàs allà unes setmanes, representa que l'experiència ha anat bé i decideixes que sí, que et quedes als Estats Units. Tu en aquell moment quina edat tenies?
Tenia 20 i pocs i res, i sí, jo estava pues, vivint l'experiència de la meva vida. Sí.
Enlluernada amb tot aquest projecte, no sé si tu fins i tot abans havies llegit documentació o treballs d'aquesta persona.
Sí, tant, per tant, moltíssims. Jo havia llegit un munt d'articles d'aquest senyor, per mi era... com, saps, com conèixer un ídol, una mica, vale? Encara que ja sé que... Però sí, perquè dintre del camp d'investigació doncs és una persona molt reconeguda, amb molt de nom, etcètera, no? Llavors, clar.
Llavors, això que em deies, tu uns 20 i escaig, ell uns 60 anys, ell un professional de referència, tu enlluernada, el que dèiem, i al principi com diries que és aquesta relació entre vosaltres?
Doncs molt propera, de seguida va ser molt propera. Des del minut 1 ell em va fer sentir superbé, com a casa, es preocupava molt per mi, em donava moltes atencions, em tractava superbé, o sigui, i a més em responia totes les preguntes a nivell científic que jo tenia, tot era com molt perfecte.
Tu notes que arriba un punt que ell reclama molt la teva atenció. A la mesura que hi ha tot aquest, diguéssim, bon rotllo i aquesta cordialitat, també notes que tota l'estona vol que estiguis amb ell, que vol que dineu junts, que sopeu junts... Que tota l'estona que estigueu enganxats, no?, d'alguna manera.
Sí, la cosa és que va ser tan progressiu que jo no m'estava donant compte. O sigui, al principi era només temes professionals, però ell va començar a entrar en la vida privada, tant en la seva com en la meva, i al anar compartint coses íntimes es fa que es creï aquest vincle com estrany, com de dependència una mica. Va arribar un punt en què era ja tot massa personal i a mi em va començar a incomodar això.
I tu el que deies és que, clar, no te'n vas adonar, perquè com que hi havia aquest bon rotllo i aquesta admiració, al principi més aviat tenies la sensació de que bé, quina sort que he tingut, no?, que he anat a per aquí i a més m'he trobat aquest home tan encantador que es preocupa per mi i que no només m'està ajudant amb la meva carrera científica, sinó que a més hi ha tot una part personal que
també,
a valorar, no?
També es preocupa molt per mi com si fos com quasi la figura d'un pare. I et va buscar els llocs, et va inclús amb cotxes si necessites que qualsevol cosa, t'ajuda a fer totes les gestions que una persona necessita fer quan arriba a un país nou. Ja no només era que es preocupava a nivell professional i a nivell cordial i a nivell... sinó que, a més, hi havia molt de cuidados, molt de... vinc a buscar allà amb cotxe encara que siguin les 10 de la nit, molt coses que només faria això, la figura d'un pare o un amic molt proper, però no una persona amb la que estàs treballant que a més és superior teu. Un dels motius que em va fer a mi incomodar al principi de tot és que quan em convidava a sopar a casa seva posava sempre com moltes espelmes i baixava molt les llums, com creava un ambient així com romàntic. I això era estranyíssim.
Sobretot perquè era el teu cap, clar, a la universitat.
Clar, bé.
Exacte. I el que passa és que em deies, jo va arribar a un punt que em vaig sentir aïllada. Me'n vaig adonar que l'única persona amb la que contactava diàriament i amb la que tenia en contacte directe era ell. No?
Sí, perquè jo no tenia espai ni temps per fer res més que no fos amb ell. O sigui, jo al principi inclús compartíem despatx, em va posar en el seu mateix despatx, després... encara que jo estigués en un altre despatx, em venia a buscar quan acabaven les classes, quan acabava el meu torn, em venia a buscar per anar a dinar, dinàvem ell i jo sols. Després, quan acabava a la tarda, també em venia a buscar, em portava a casa amb cotxe, perquè jo no tenia cotxe, i així es va crear aquesta dinàmica de només ell. I quan jo em vaig adonar que volia fer amics i tal, veia que no tenia la manera, que estava totalment com absorbida i aïllada.
Segrestada, no?, diríem,
sí,
pràcticament.
Sí, pràcticament segrestada.
Hi ha un dia on podríem dir que aquesta sensació d'aïllament augmenta i és quan tu, em sembla que un dia estàs en el seu despatx i comences a sentir sorolls com de càmeres, no? I penses, això què és? És una pel·lícula que està passant aquí, no?
Sí. Bueno, jo ja començava a veure coses estranyes, però no sabia ben bé què era, perquè jo allò que... per exemple, sempre el tenia darrere d'una manera silenciosa que jo no me n'havia enterat que estava darrere meu, en el laboratori o on fos. De cop i volta estava darrere meu i no havia fet cap soroll. I quan jo em girava, ell de seguida ficava la mà darrere l'esquena, molt ràpid, com si estigués amagant alguna cosa, però jo no veia què era. I això va començar a passar molt. I al final vaig començar a detectar que hi havia càmeres i que també els sorolls de fotos, que eren molt evidents, perquè no eren només càmeres de mòbil, eren també càmeres professionals, i jo les veia. O sigui, les veia com molt ràpidament perquè ell les amagava, però estaven. I, clar, també aquestes càmeres... Bueno, això jo... Clar, tot això jo no ho veia així de clar. Jo m'imaginava que hi hauria una explicació lògica, que això no podia ser. Jo no volia veure res del que estava pensant, tot i que era claríssim. I, a més, bueno, vaig començar-lo a veure en llocs que no... de bars, cafeteries, supermercats, davant de casa meva...
I llavors ell es donava a conèixer, et saludava o tu el veies de lluny?
Sí, a vegades venia a dir-me hola i a vegades el veia de lluny. però sempre estava a prop meu, com si m'estigués seguint o no sé què, ¿vale?
Tu intentes buscar confirmació d'allò que està passant, oi? Com ho fas?
Un altre dia, que jo tenia febre, ella em va voler portar a casa per cuidar-me, això sempre ho feia, jo et cuido, no? Et faig un té i no sé què, no sé quantos, i em va portar a casa per fer-me un té quan jo estava bullint de febre al laboratori. I llavors ell va deixar el mòbil a sobre el sofà. Vaig ficar el coixí a sobre del mòbil perquè no el trobés de seguida. Ell va anar a la cuina a fer-me el té i jo vaig anar al lavabo amb el seu mòbil. Jo sabia la seva contrasenya perquè l'havia vist. I vaig obrir el mòbil i hi havia un munt de fotos. Moltes, moltes. Jo baixava i no paraven. Però jo no vaig poder fer res aquí. O sigui, no vaig ni enviar-me-les ni res. Vaig tornar d'això. I bueno, això era una confirmació al que jo ja em temia, no? Que estava passant.
Tenies algú de confiança per explicar-li tot això que t'estava passant?
Jo, clar, no tenia amics amb qui ho parles, no? Ets nova, acabes d'arribar a un país, qui et creu en una cosa així? A més, em sentia avergonyida que m'estigués passant això. No, vull dir, com si jo també tingués part de culpa, com si jo hagués promogut aquest comportament. També em sentia culpable de no estar fent res, estava com paralitzada. Llavors, no ho vaig explicar absolutament a ningú i això em va generar un nivell d'ansietat i uns atacs de pànic brutals.
Ni a la teva família d'aquí de Catalunya?
No, de fet, la meva família no ho va saber fins al cap de 4 anys, tot això. Jo vaig explicar-ho a amics i molt pocs, contats, que familiars o inclús gent molt propera, perquè em feia molta cosa. Estava com... no pot ser. Perquè, bueno, això, clar, va començar a augmentar. I a l'augmentar tant, també augmentava la meva ansietat. Jo no podia dormir. Jo em posava malalta molt sovint. Cada 2-3 setmanes tenia febres molt altes, que se'm treien el dia següent. I eren coses estranyes, no eren virus. Eren el meu cos manifestant-se com no puc més, no? Perquè jo no dormia bé, jo no menjava bé. Arribava a punts en què jo escoltava la seva veu i havia d'anar corrent al lavabo a vomitar. El meu cos era com que tenia fàstic. El meu cos somatitzava tota la part que jo no treia, no? Perquè jo no ho explicava a ningú, jo ho mantenia una mica com aquí no està passant res, de cara als altres jo somreia, anava a fer les birres amb ell com ell em demanava, o sigui, cedia tot el que ell em feia fer, no? D'alguna manera. Anava tot tant en contra meu que el meu cos estava fatal i això em va portar com a una mena de depressió molt forta. Jo posava la feina per davant de tot, inclús de mi. I jo era, bueno, clar, com et dic, això fa molts anys, jo era més petita, ara no ho aguantaria, això.
Vas pensar en algun moment fer alguna cosa?
I per què no vaig parar? Per què no vaig dir prou? Bueno, quan això ho vaig saber més tard, quan vaig anar al psicòleg, em va explicar que és molt normal, que hi ha 3 reaccions quan tens un trauma, un xoc molt gran, que és una quedar-se paralitzada, que és la més freqüent, 90% dels casos, l'altra és lluitar i l'altra és sortir corrent, no? Sortir corrent hagués estat tornar al meu país d'origen, etc. Però la més freqüent és que no saps què fer. No tens eines, no tens recursos, saps que si això ho expliques pot ser que te'n tornis, que perdis el doctorat, que perdis l'oportunitat que tant has lluitat i que tant saps que et mereixes.
I després una cosa molt important, que jo crec que totes les dones que passem per això, és que tens molta por a quedar marcada. Sí. I no només a nivell professional, sinó a nivell personal. Sí. De dir, aquesta s'ho està inventant, és una buscarrons... Sí. I no només et perjudiquin la teva carrera científica, sinó personal, professional, etc.
Clar,
no?
Clar, perquè sí, tens molta por que això ja et condicioni de per sempre la teva vida professional.
Hi ha un abans i un després, hi ha un dia que podríem dir, és que jo, quan allò que diuen que la vida sempre supera la ficció, doncs tu ets un d'aquests casos, perquè la veritat és que quan m'ho explicaves la primera vegada jo pensava, això és una pel·lícula de Telecinco, del dissabte a la tarda, no? Perquè, clar, arriba un punt, i ara ho explico perquè estic dient això, que és que et deixa unes claus perquè li reguis les plantes, perquè se'n va una temporada fora per temes de feina, te'n vas a regar-li les plantes i tu allà aprofites per buscar una prova dintre casa seva, remenar els calaixos que convingui, per a veure si trobes aquelles càmeres, aquelles fotos, pensant en denunciar-lo, no?
Sí, sí, sí. Bueno, jo no, en aquell moment tampoc pensava en denunciar perquè ni és que sé, jo no dormia, jo no tenia el cap per pensar res, però simplement sabia que era una oportunitat per buscar proves, per si jo ho explico a algú que em cregui, saps? Vull dir, més que era per això. Llavors sí, vaig remenar tota la seva casa de dalt a baix, amb el cor anant a mil, i vaig trobar una càmera de fotos al calaix dels mitjons, on hi havia fotos meves, molt antigues, d'uns mesos enrere. Eren fotos que, sense sentit, no? Mal fetes, vull dir, de molt lluny, jo caminant pel carrer o jo assegut en un banc. Sí, això, a vegades tant de zoom que només es veia un colze o una cama, vale? O sigui, eren molt estranyes.
Ja aquesta situació, del moment de que vas arreglar les plantes, veus això...
Jo no vaig poder esperar que ell tornés de viatge, perquè jo me'n recordo perfectament d'aquella nit. Va ser una nit en què inclús em van venir pensaments de suïcides, pensaments de no puc més. I jo no tenia com a possibilitat tornar. No, m'havia costat tant arribar on estava que no era una possibilitat tornar. Llavors era com, què faig, no? I al final vaig decidir com enfrontar-me i li vaig escriure un mail. També pensava que si és per mail... que hi havia més proves, i li vaig dir en el mail que havia notat que em feia fotografies d'amagat, sense el meu consentiment, que eren tan constants que m'afectaven en tots els meus nivells, des de treballar, fins a dormir, fins a menjar, tots els meus nivells quedaven afectats per aquest comportament seu constant, repetitiu, que no podia més. I llavors ella em va contestar, primer intentant com, ai, potser en algun moment t'ha semblat que et feia una foto, però després li vaig contestar, no, no és així. És constantment, 24 hores al dia, no puc més. No puc més. Llavors em va contestar, m'ateno. Em sap molt de greu, en parlem quan torni, no volia causar-te això, no sé què ha passat, em sap tant de greu, tant de greu, tant de greu, jo t'admiro molt, ella em deia a mi, jo t'admiro molt com a persona, crec que ets boníssima en el que fas, no vull que per res això t'afecti, bla, bla, bla. Llavors, quan va tornar en persona, vam quedar per parlar. Jo estava, bueno, et pots imaginar, no? I ella es va posar a plorar, allà, davant meu, demanant-me perdó i dient que ho sentia tant i que no sabia com havia pogut passar una cosa així, que mai li havia passat això abans, que no s'entén, que no té cap excusa, no sé què, no sé què. I a mi, doncs, em va fer pena. Em va fer pena veure-la així, no m'imaginava aquesta reacció i vaig pensar que potser no passava res i que ara ja estava tot parlat i que això, bueno, jo ho puc superar bé perquè només són fotos, no ha sigut més i jo vaig decidir, li vaig dir així, li vaig dir, doncs ja està, oblidem-ho, queda enrere, tornem a començar, per mi està tot oblidat. Bueno, què va passar? Mai vaig oblidar això. Jo el que no sabia en aquell moment és que això era un trauma i que jo tindria estrès posttraumàtic durant molt temps, quan veia un mòbil a davant meu, que potser la càmera està apuntant cap a mi, el meu cor es disparava, encara que fos d'algú. Quan se m'acostava a mi un home gran, em posava molt nerviosa. Vull dir, això em va durar molts anys, però jo no ho sabia llavors.
Tu em vas dir una cosa que em va commoure, que em vas dir, m'intentava convèncer que allò no era important, no? Com una espècie de negació constant de dir, això ho superaràs, no n'hi ha per tant, són quatre fotos, potser el tio està una mica xalat, però és un supercientífic, no?
Bueno, quatre fotos mai vaig pensar, eren infinites, però sí que la resta vaig pensar això. Vaig dir que no hi havia, jo m'autoconvencia, em feia la narrativa dintre el meu cap, que allò no hi havia per tant, que estava sent una exagerada, que no sé per què estic reaccionant tan malament i estic tan malament, si això no passa res, no t'ha violat, no t'ha... i és un home que potser, mira, pues se li ha anat l'olla i ja està, i jo així, jo m'anava començant d'això.
Va haver un moment molt bèstia que fins i tot vas arribar a pensar, tant de bo em violés, així s'acabaria tot, oi?
Sí, sí, jo estava tan malament que després pensant, no, dic, com és possible, no?, que pensés... Pues sí, jo em feia enveja, mira què et dic, em feia enveja de persona o gent que jo sabia que havia passat alguna cosa i explicaven el fet, no?, que m'ha tocat o m'ha intentat magrejar o se m'ha tirat a sobre o m'ha, jo què sé, ensenyat no sé què. Jo pensava, ojalà m'estigués passant una cosa així perquè seria una cosa més evident, més clara, jo ja ho denunciaria i s'hauria acabat tot. Però no hi havia res, a part de fotos, que farien amb fotos. Ell podria justificar que aquell dia estava fent fotos a, no sé, a un gat i mira, estava jo passant per allà. És que no ho sé. Però jo ho veia que allò no era suficient.
Però tot i així, tu vas pensar alguna vegada que sí que seria suficient perquè vas, fins i tot,
preparar una denúncia.
Sí, és a dir, vas anar a parlar amb un advocat,
però
no?
Això va ser al cap de 3 o 4 anys, després de parlar-ho amb moltes persones que em van ajudar realment, perquè al principi les persones amb les que parlava, sorpresa, em deien... no denuncis, sobretot això, no, que no surti d'aquí, que tu sempre callada, etc. Però va ser quan, més després, que vaig conèixer persones que em van empoderar, que em van dir que allò era totalment intolerable, que allò era un abús de tota regla psicològica, encara és pitjor un abús psicològic que físic, que bla, 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 bla. I aquelles persones em van explicar que el que jo havia viscut era una cosa superdenunciable, perquè jo encara pensava que no era tant. I llavors ells em van convèncer que això ho havia de denunciar. I sí, sí, jo vaig contractar un advocat quan ja em sentia més forta, quan ja començava a superar-ho, per denunciar. I l'advocat em va dir que allò era un cas guanyat, que no hi havia cap mena de dubte, que tenia suficients proves, que era un comportament stalking, no? És
assetjador.
Assetjar. Mm-hmm. When I wake up.
Hem deixat els oients sentint la història de tu enviant-li aquest correu, ell plorant, tu autoconvencent-te de que allò no era tan greu, però això no es va acabar aquí, tu.
Sí, aquí ell va, efectivament, parar de fer fotos, ja no en feia, però el que va començar de forma més insistent, evident, era el control cap a mi. Sempre volia saber on estava... Sempre volia que anéssim a sopar junts i que encara seguíssim fent les mateixes coses. Inclús em deia que com més coses junts féssim, millor, perquè més se'm passaria allò.
El disgust que tenies.
Sí, i així em deia ell, que encara més ara, encara ens hem d'apropar més. I clar, jo no tenia cap ganes d'apropar-me a ell perquè jo encara estava malalta, no? I no. Però alhora... veia que si no ho feia, em perjudicava professionalment. Doncs hi havia això de, si li deia molts nos, llavors no em corregia les coses, no tardava molt en retornar-me alguna cosa. I un amic meu, un amic meu professor de la universitat, em va recomanar que digue-li 2 o 3 nos i un sí. Ves-li dient sis perquè et vagi fent les coses. Com si això fos una solució.
Ja. Yeah. Suposo que en tots aquests anys de patir tot això vas trobar moltes narratives diferents, molts consells que ara vist en perspectiva eren una autèntica barbàrie. Encara falta molta pedagogia i encara hi ha molta gent en el món de la universitat que li recomanen a una que millor no faci res, que això et portarà molts problemes, no?
Sí, sí, sí. Al principi tothom em deia el mateix, que no fes res, t'ho tira i oblida-ho, com si saps, tira i oblida, això et perjudicarà, serà només dolent per tu, amb ell no li passarà res, tu ho perdràs tot, ningú et voldrà contractar, i inclús hi havia com un departament o una mena d'això a la universitat que es dedicava a assessorar amb advocats gratuïtament, dintre de la universitat, a persones, a dones, especialment, amb casos d'assetjament, i allà em van dir que una possibilitat bastant probable, quan jo denunciés, tot i que ho havia de fer, em deien ells, ho has de fer, però una possibilitat molt, molt probable és que tu perdis el doctorat. I clar, jo amb aquesta possibilitat doncs no denuncio.
Tu no volies perdre el doctorat, de fet això era la força que et feia continuar i que et feia dir de 3 nos, algun sí. Ell, a més, va arribar a un punt que et va començar amenaçada. Si no fas això, jo no et corregiré aquest capítol, o tu no acabaràs la tesis, o et va començar a posar dificultats.
Sí, no m'ho feia tan directe de si tu no fas això i jo no et faré allò, no m'ho deia així, però és que ell sap parlar molt bé. Sí que m'ho feia venir, es veia entre línies. I, a més, m'ho demostrava, eh? Vull dir... Aleshores, sí, es va convertir en aquesta dinàmica de si tu no fas això, jo no faig allò. I aquí va durar un temps, no sé, un any o un any i mig o així, fins que jo vaig tornar a explotar i a encarar-me a ell. I li vaig dir que jo no podia seguir amb aquesta dinàmica i vaig decidir com posar un límit, no? I dir-li, no tornarem a quedar en hores fora de
la feina.
De la feina. No em tornaràs a enviar WhatsApps. A partir d'ara només correus electrònics. Vaig començar a fer una llista de requisits. A partir d'aquesta hora no vull cap correu. Caps de setmana no treballarem, perquè sempre em feia treballar caps de setmana per així després anar a sopar i no sé què. Vale, vaig començar a ficar aquests límits.
I què va passar?
Pues que encara em va castigar més. Per exemple, ja m'aïllava amb tot el departament. Preparava reunions de grup i a mi no em convidava. I feia que, d'alguna manera, els altres tampoc em convidessin perquè no em deien res. O sigui, vés a saber què els hi deia, perquè els altres tampoc em diguessin res. Em va aïllar completament.
Hem dit això de l'advocat, que això vas començar a pensar allà i vas començar a treballar, ho vas parlar amb un advocat, et va dir que el cas estava guanyadíssim, però tu l'últim moment decideixes no anar a judici, no?
Sí, sí, va ser just l'últim moment perquè va ser el dia anterior a la data que teníem per fer la denúncia. Per mi era com obrir una caixa de mals records, ¿vale? O sigui, jo tornava a passar-ho malament després d'haver estat un temps bé, perquè jo em començava a curar i tal. Llavors tot això em va com obrir moltes coses, jo veia que encara potser no estava tot preparada, i després el que em va fer tirar enrere definitivament va ser que deies que em queda superpoc per acabar, em queda uns mesos. Clar, què em deia l'advocat? Que era millor denunciar mentre estàs en el programa. Que si ho denuncies un cop ha passat, tens menys credibilitat. Però que si està mentre està passant, és més fàcil de guanyar.
Sí, però al mateix temps tu tenies pànic de...
Però jo tenia pànic de perdre-ho tot, de bla, 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 no? Llavors, bueno, jo estava amb aquest dilema, al final va guanyar, voler sobre segur, que no perdés res, que no passés res, estava molt a prop d'aconseguir-ho, i vaig dir no, ja està. I pues no va passar.
De moment no va passar, no descartes que ho puguis fer en un futur, això està allà. La qüestió és que, per motius que tenen a veure doncs, amb la pandèmia, tu vas poder tornar a Catalunya i desvincular-te d'aquesta persona. Em deies l'altre dia, quan jo vaig marxar, ja en tenia dos o tres amb les que veia que es començava a rapar, no?
Sí, sí, sí. Els últims mesos, que ja començava la pandèmia allà, tot i que mai va ser com aquí, perquè... doncs no va ser pas així, no? Allà la gent feia una mica el que volia, però allà ja vaig començar a veure que ell feia el mateix que em feia a mi, amb una altra noia, també joveneta, just acabada, no? S'estava a punt de graduar, i aquest, doncs, el mateix, l'agafava per anar a prendre alguna cosa, ell i ella sols, sabia per mitjà d'un amic meu en comú que també la convidava a sopar a casa. Doncs jo vaig començar a veure que ell ho feia amb aquesta altra noia, i jo vaig advertir, bueno, el meu amic ja ho sabia, ¿vale? El meu amic en comú amb aquesta noia, sabia tota la meva història, estava alarmadíssim, perquè ell també veia que estava fent el mateix amb aquesta altra, i llavors se la va avisar aquesta noia, per mitjà d'aquest noi, d'una manera molt subtil, que vigilés, que tal... Jo no sé què ha passat amb aquesta noia perquè jo vaig marxar.
Tu vas marxar, vas tornar aquí a Catalunya, ja has acabat el doctorat, ara tens una bona feina... I encara estàs vinculada amb aquest senyor.
Sí, clar, perquè... Al final, doncs, quan treballes en un camp d'investigació, som les persones que som, i per això mateix en aquesta entrevista no vull dir noms, no vull anar a coses concretes, perquè jo encara estic vinculada d'alguna manera i qualsevol cosa que ell em volgués perjudicar ho faria amb molta repercussió.
Ara tens una bona feina, com dèiem, però tu tenies molta por quan vas tornar aquí, perquè vas pensar, la gent no entendrà perquè jo, que em dedico amb aquest camp de la ciència... on Estats Units és el lloc més important, ve aquí a Catalunya, a una universitat, quan tothom el que voldria és estar allà als Estats Units. Tu pensaves que d'alguna manera aquí no trobaries feina després de tornar als Estats Units, no?
Sí, però jo tenia tan clar que havia de marxar geogràficament lluny per poder superar el que jo veia que m'estava passant, que era un trauma a llarg plaç, perquè havien passat anys i jo encara seguia encallada la història, encara seguia molt... no? Dintre de tot. Llavors jo tenia clar que havia de marxar del país. I sí, vull dir, al final, bueno, per mi el més important era doctorar-me i després, doncs, sabia que tornar aquí suposaria menys oportunitats, menys salari, menys de tot, però, bueno, ja era claríssim que això ho assumia.
Com et planteges ara, és a dir, el que dèiem, encara estàs vinculada amb aquesta persona professionalment, o estaràs segurament durant molt de temps fins que no es jubili, tenint en compte que les jubilacions pel món de la universitat sempre són molt més llargues normalment que en altres àmbits. Et planteges denunciar en algun moment?
Sí, 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 m'ho plantejo. Jo crec que d'alguna forma, sigui jo o sigui una altra persona, passarà. perquè jo penso que jo no vaig ser un cas aïllat, tot i que jo m'ho pensés en aquell moment, que era jo i quina mala sort que hagi sigut jo. Ara, amb perspectiva i veient també, coneixent més aquest home, veig que ha sigut una cosa segurament recurrent en moltes més persones des de fa més anys. Semblava més aviat un comportament adquirit que no pas una cosa que, ui, se m'ha escapat, no? Aleshores, jo crec que sigui jo o sigui un altre, al final aquí això petarà i sortirà molta gent, estic segura. I sí, jo estic en una posició que em sento suficientment segura i forta, ho faré, sí.
Si algú està passant per això ara mateix i sent aquesta entrevista, què li diries?
Uf, això és molt complicat, eh? Bueno, li diria que primer ets tu, que sobretot pensis primer en tu com a persona i que deixis estar tota la resta, perquè hi ha coses que no hi ha marxa enrere o que costen molt de donar marxa enrere.
Paula, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això. Gràcies per la sinceritat. Esperem que, vaja, que ho portis bé ara, que amb tota la teràpia i amb tota l'ajuda que has tingut, com a mínim no se t'acceleri el cor quan vegis un mòbil.
Sí, i la prova és que estic aquí parlant amb tu, això ja és molt per mi.
Sí, i de fet aquesta entrevista té cua, perquè en vam parlar potser fa un any i mig,
sí.
Però ha sigut ara el moment i estem contentes que ens ho vinguis a explicar. Moltes gràcies.
A tu.
Merci.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Algunes vegades no et sents una guanyadora, però això no significa que no ho siguis. Lady Gaga, estrella pop.
Ara hem sentit la història de la Paula, allò va passar en una universitat d'Estats Units, però què passa si això ens succeeix a Catalunya? Què cal fer si com a alumne pateixes assetjament en una universitat catalana? La Gemma Safontria ha fet investigació aquesta setmana, has parlat amb totes les persones de les unitats d'igualtat d'aquest país i vaja, em pots fer un màster, no?
Doncs mira, sí, hem parlat amb tothom que ha volgut parlar amb nosaltres i el primer que cal tenir clar és que has d'acudir a la unitat d'igualtat de la teva universitat i denunciar els fets.
I un cop denunciats els fets, què és el que passa?
Doncs la unitat d'igualtat valorarà si aquesta queixa prospera. En tots els casos, el rector ha de validar la denúncia i decidir si s'ha d'activar el protocol contra l'assetjament específic de què disposa cadascuna de les universitats públiques. Les denúncies que tenen aquestes unitats d'igualtat poden anar des de discriminació per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, fins a casos d'assetjament sexual o violació. En general, tots els protocols segueixen pautes similars, però hi ha alguns punts divergents, com ara, per exemple, l'àmbit territorial en el qual es poden aplicar. Mentre que algunes universitats només actuen quan l'agressió s'ha produït dins les instal·lacions universitàries, en d'altres també es permet aplicar-lo si l'agressió es dona fora del campus. També hi ha universitats que, mentre no resol la causa, opten per mesures cautelars. La Núria Camps és la coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació de la Universitat de Lleida.
En el moment en què s'obre l'expedient disciplinari, paral·lelament, el rector, en aquests casos, el que ha fet és també adoptar mesures cautelars. Tipus, per exemple, que aquest alumne o aquest grup d'alumnes no depenguin acadèmicament d'aquest professor, és a dir, que no els hi faci classe, que no hi tinguin cap tipus de vincle.
Almenys és una mesura cautelar, que no totes ho apliquen. La de Lleida va ser la primera universitat a elaborar un protocol contra l'assetjament, va ser pionera, ho va fer l'any 2013, i el va revisar el 2018 per incloure dins aquest reglament la protecció del col·lectiu LGTBI. Des de llavors ha rebut 7 denúncies per assetjament.
Totes les denúncies que arriben a les unitats d'igualtat acaben en obertura d'expedient, perquè clar, això és el primer dubte que tenir tots, no?
No totes les denúncies prosperen, ni totes les denúncies acaben generant que s'apliqui aquest protocol específic. És el cas de la Rovira i Virgili, que ha atès 12 denúncies des del 2019. En aquest centre es va obrir expedient en 3 casos i només un dels 3 va acabar en sanció lleu. Els altres 2 es van arxivar, un d'ells perquè l'estudiant va marxar del centre. La Rovira i Virgili disposa de 2 protocols diferenciats, un per atendre els estudiants víctimes d'agressió i l'altre per atendre els professors i personal docent.
Clar, què passa amb aquestes denúncies quan l'estudiant deixa de ser alumne i passa a ser exalumne? Perquè suposo que hi ha d'haver un temps, no, en el que pots denunciar. O quan el professor deixa de ser personal docent. Què es fa amb aquestes denúncies d'exalumnes? S'arxiva el cas? Com funciona?
Doncs això depèn una mica de cada universitat. L'Esther Zapater és la secretària general de la Universitat Autònoma i és responsable de política d'igualtat i inclusió del centre.
Tot dependrà dels fets i de l'actuació. Si es produeix una situació d'assetjament entre un professor i un alumne o grups d'alumnes i el professor ja no és professor de la casa, nosaltres tenim menys mecanismes per poder actuar perquè a la cap i a la fi la vinculació que nosaltres tenim amb aquesta persona és una vinculació de tipus laboral. El fet de que ja no pertanyi en aquest col·lectiu ens dificultaria la possibilitat de que nosaltres poguéssim emprendre mesures. Tot i així, nosaltres podem denunciar al Ministeri si els fets són fets que poden ser susceptibles d'una qualificació penal. Nosaltres el que farem és que un cop tinguem en coneixement aquests fets, els posarem en coneixement del Ministeri Fiscal.
A l'Autònoma, el protocol contra l'assetjament hi és vigent des del 2016 i des d'aleshores s'ha posat en funcionament en 156 ocasions, independentment de quin sigui el resultat final.
Déu-n'hi-do els números, eh? Jo m'escandalitzo una mica, però vaja.
Pel que fa a terminis de prescripció, cada universitat té els seus propis. A la Universitat de Barcelona, el protocol preveu una carència de 3 anys perquè la denúncia prescrigui. Núria Sara Mires és directora de la Unitat d'Igualtat del Centre.
Un protocol, al final, és un camí institucional, una norma interna d'actuar en conductes que són sancionables. Llavors, en que siguin conductes de tipus sancionable, ho pots fer sempre quan tinguis una vinculació amb aquella persona. El que tu no pots fer és perseguir una persona més enllà de la seva relació amb la universitat. Nosaltres tenim un període de carència de 3 anys, es pot, diguéssim, sancionar fins al que va passar fa 3 anys, sempre quan una de les parts mantingui relació amb la universitat, però difícilment un procés que és administratiu o que incorpora un procés administratiu pot anar més enllà. Hey yo, I don't even know you and I hate you. See, all I know is that my girlfriend used to date you. How would you feel if she held you down and raped you? Tried and tried, but she never could escape you.
Tenim més preguntes. En tots aquests protocols dels que ens parla Gemma, hi ha previst, per exemple, acompanyament psicològic a les víctimes d'assetjament?
Hi ha centres que demanen disposar d'aquest servei des de la unitat pròpiament dita perquè no en disposen i d'altres que ho contemplen en qualsevol punt del procés. Ho explica l'Esther Zapater de la Universitat Autònoma.
En el nostre cas és una psicòloga especialista en psicogènere, que a més és la que després ens pot donar la pauta per decidir la resta d'intervencions. És un recurs que té la casa gratuït, evidentment.
Vaja, que suposo que depèn de cada universitat, no?
I dels recursos que disposi. Les unitats d'igualtat de les universitats tenen en comú que fan una tasca de sensibilització i de reparació perquè no es revictimitzi a les víctimes. Un dels entrebancs amb què es troben és la limitació de competències legals. Ho explica la Rosa Sararols, directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra.
La universitat no tenim capacitat sancionadora penal. És només dret administratiu. Molts dels casos que ens poden vehicular a nosaltres vol dir que ha de passar amb una persona que està vinculada estudiant o laboralment a la universitat o ha de passar en un espai pròxim a la universitat. Però clar, si estem parlant d'una violació a l'ús, això va directament se'n va a penal. Nosaltres no ho podem gestionar.
La lentitud, per un cantó, sumada a la manca de competències legals de les universitats i també el desconeixement de quins són els drets reals de l'alumnat i professorat, fa que es denunciïn menys casos dels que realment hi ha, però no només.
Però jo crec que el problema no és tant aquest, sinó la por a la represàlia en el camp de la universitat, especialment si ja no ets alumne-alumne i ets, per exemple, doctorant o estàs en els teus primers passos d'associat o de postdoc. Vull dir, la universitat és molt jeràrquica i hi ha molta por. I això és el que fa que la gent no denunciï, perquè, evidentment, la universitat té més un reflex de la societat.
Ens agrada molt aquest apunt de la Rosa Sararols. La gent té molta por, les jerarquies de la universitat, quina jerarquia tu tens dins de la universitat,
exacte.
Què esperes?
I, a més, les represàlies a les que et sotmetràs amb una cosa tan senzilla com a l'hora de ser avaluat com a alumne, o, per exemple, de ser expulsat d'un equip d'investigació. La por hi és, la feina de les unitats d'igualtat és necessària, però no és suficient. Cal una major conscienciació de la comunitat educativa, com reclama la Rosa Sararols.
Per part del professorat, és important que també es conscienciï, però clar, tot això és com un canvi que s'ha de fer amb tot. També s'ha d'incorporar la perspectiva de gènere en la docència, també hem de tenir una política de cures més clares, tenim un personal format, no?, amb una gràfica que es diu, no?, de tisores, on a les posicions de mando hi ha molts més homes que dones, per tant tenim molts més catedràtics que catedràtiques. Tot això té uns efectes encara amb l'estructura universitària. Malgrat això no afecti únic i directament a l'alumnat, doncs aquesta realitat existeix.
I jo els hi diria formació, 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 perquè a vegades fins i tot amb bona intenció no n'hi ha prou.
El que passa que la formació, com han apuntat algunes de les persones amb les quals hem parlat, és voluntària. Les víctimes d'assetjament sexual, Montse, poden canviar d'universitat de manera gratuïta gràcies a un conveni signat per les 12 universitats catalanes, tant les públiques com les privades. Hi ha hagut víctimes d'assetjament que s'han acollit a aquest conveni. A la Universitat de Lleida, per exemple, ho han aplicat un cop i es tracta d'una gestió que resol de manera força ràpida. La falta de competències per donar una resposta a casos d'assetjament a les universitats canviarà properament amb l'aplicació d'un protocol guia comú on hi està treballant la Generalitat en col·laboració amb les diferents unitats d'igualtat. Ho explica la Laia Rossic, que és directora general per a l'erradicació de les violències masclistes.
Per nosaltres hi ha una part fonamental en l'hora d'atendre i intervenir en les violències masclistes, que és tota la força que es pot donar a la prevenció. La prevenció no pot ser allò que fem si tenim temps o recursos, sinó que és fonamental perquè també influeix a la recuperació de les persones que han viscut aquesta violència masclista. La prevenció i la reparació es retroalimenten entre elles, no? Per tant, això és fonamental. Aquests seran dos primers canvis.
Aquest protocol guia l'impulsa la Conselleria d'Igualtat i Feminismes i preveu que reculli l'experiència de les unitats d'igualtat i que hi participin totes les universitats, tant les públiques com les privades.
Quan entra en vigor? A veure...
La presentació està prevista per finals de novembre.
Doncs sembla que s'avança en sensibilització, però ja anirem sentint durant el programa que també l'altra banda, les alumnes que viuen aquestes situacions es queixen molt i diuen que moltes vegades aquests protocols, que en el paper estan molt bé, però que la realitat són insuficients. Però ara ho sentirem.
Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Ara hem parlat amb la Gemma dels protocols que tenen pels casos d'assetjaments a les universitats catalanes. Vaja, el paper. Abans de denunciar la situació dins la universitat, les dones que pateixen assetjament, lògicament, passen per una fase de dubtes. Això que m'està passant és assetjament? No? La Mònica Homs ha parlat amb oients del programa que estudien o han estudiat a universitats del país per tal de conèixer casos semblants als que hem sentit abans, com el de la Paula.
Doncs sí, Montse. De fet, vam demanar la participació a les nostres oients, però veient la resposta que hem obtingut i tenint en compte que normalment, i tu ho saps, és molta més... Queda clar que parlar d'aquest tema costa molt. Hi ha molta por a les represàlies perquè el procés de denunciar no és un procés fàcil i, a més, sempre hi ha molt pànic a ser jutjada. Un dels missatges que hem rebut és el de la Carme, que és una estudiant de Medicina de la Universitat de Barcelona. El nom és un pseudònim i ens ha demanat que li distorsionéssim la veu.
Una cosa que ens va passar quan fèiem tercer era que en una de les assignatures havíem de fer un examen pràctic i perquè et posessin la nota havies d'entregar una fulla i passàvem com en una fila i el professor signava la fulla. I els nois els hi posava una nota i quan passava les noies dels grups els hi demanava que es baixessin la mascareta, tot això època Covid, òbviament, abans de posar-los la nota. I llavors feia comentaris com «Ai, sí, que guapo!» i llavors ell posava la nota.
Sí, sí, bestial, eh? O sigui, et miro la cara i decideixo quina nota et poso, depèn si m'agrada la teva cara o no, eh?
De fet, hem consultat a una advocada per saber si això podria considerar-se assetjament sexual i ens ha confirmat que quan és de forma continuada i davant d'un grup, en aquest cas una classe, i a més, quan t'estan posant una nota, es podria considerar delicte.
El cas de la Carme és un dels pocs que ens ha arribat al telèfon del programa, però, Mònica, tu vas voler parlar amb altres alumnes d'altres universitats que estan en processos de denúncia interna a les universitats i, bàsicament, el que hem fet és anar-les a buscar, oi?
Doncs sí, Montse, vaig parlar amb una membre de les Metzines, que és l'Assemblea Feminista de les Facultats de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona, i ens va explicar el cas que van viure elles. Per mantenir-la l'anonimat, durant el programa d'avui li direm Marta.
Hi havia un professor que cada cop que una generació començava l'assignatura aprofitava per fer un grup de WhatsApp on, segons ell, el que deia era doncs, per passar passos, casos clínics i tal i fer una formació més completa, cosa que ens cridava moltíssim i per tant tothom es ficava en aquest grup, però el que en veritat utilitzava aquest grup era per obrir a les alumnes per WhatsApp, contactar amb elles també per Instagram i per diferents xarxes socials, fent comentaris que eren totalment inapropiats, sobretot tenint en compte que estem parlant de relació professor-alumne.
Les metzines van decidir fer una denúncia social de la situació i ho van fer amb un comunicat firmat pels diferents testimonis de manera anònima i van adjuntar captures de converses que havien tingut amb el professor. Per les estudiants és complicat denunciar amb noms i cognoms, perquè segurament tornaran a coincidir amb ell.
Per cert, m'imagino que d'aquesta denúncia social de la que parlaves estem parlant d'una denúncia interna encara dintre de la universitat, eh?
Sí, sí, és una denúncia interna dins de la universitat.
Els professors no només són professors, sinó que també són metges i ens els trobem a pràctiques i ens els trobarem en un futur també quan nosaltres estiguem treballant. Llavors es barreja tota aquesta cosa de, vale, és el meu professor que m'està avaluant, però a la vegada també té molts coneixements del que està explicant, llavors si ho denuncio i, vale, la part de l'educació és igual perquè me'n continuaré trobant per l'hospital i me'n continuaré trobant a pràctiques.
Déu-n'hi-do, és a dir, que no s'acaba, no? La jerarquia acaba a la universitat, però després en el món laboral, en un ambient com aquest, si és una persona, doncs és una eminència en el sentit mèdic, doncs vaja, és molt probable que se'l tornin a trobar, Déu-n'hi-do.
Sí, de fet, arrel d'aquest cas i d'altres casos que es van donar també a altres facultats de l'UdG, membres de diferents assemblees es van trobar per valorar el protocol que s'havia hagut de seguir, que havien hagut de seguir en els casos d'abús o d'assetjament que s'havien donat a la universitat.
Realment aquest protocol és 100% insuficient. Hi ha molts punts que no estan ben definits, és molt ambigu. Hi ha moltes situacions en què les persones agredides es queden molt desprotegides i, a part, al final de tot, qui acaba decidint què es farà amb la persona que ha agredit són els mateixos professors. Per tant, aquí hi ha una barreja d'interessos que no es contempla en aquest protocol. When I think about...
Ja hem sentit Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, però tu has parlat amb moltes altres universitats, oi, Mònica?
Sí, el següent cas del que vull parlar-vos és el de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hi ha un col·lectiu de dones que es poden trobar a les xarxes sota el nom de MeToo UAB que han decidit sumar forces per afrontar de manera col·lectiva els casos d'assetjament o d'abús que viuen a la universitat. Hem pogut parlar amb una d'elles, és una estudiant de doctorat que va denunciar mitjançant el protocol que ofereix la Uni al professor que dirigia la seva tesi. Per mantenir el seu anonimat, utilitzem un pseudònim i també li distorsionem la veu. Durant el programa li direm Clara.
Sempre volia quedar fora de la universitat i jo no entenia per què, però bueno, com que no sabia com funcionava molt bé aquest món, doncs jo vaig accedir. I bueno, després també és que van passar situacions de mala praxis, també abusos de poder que em causaven moltíssima ansietat perquè feia fer coses que li corresponien a ell, que eren coses de la seva pròpia feina i que si no les feies doncs hi havia amenaces, no, de tipus professional.
Déu-n'hi-do, recorda el cas de la Paula, eh, que sentíem al principi del programa. Sembla que és una forma reiterada de comportament abusiu.
Sí, de fet, sembla literalment un patró. Va ser precisament la Clara la que, parlant amb les seves companyes, va adonar-se que el seu cas tampoc era un cas aïllat, sinó que era una pràctica habitual d'aquest professor.
Érem un grup, no era jo sol. Al final, quan ens vam conèixer més, ja vam veure que això era una situació general. Després de 2-3 anys i de moltes situacions també més greus que fins i tot van arribar a l'assetjament sexual explícit, doncs ja vam parlar de denunciar, sempre com a grup, sempre com a col·lectiu.
Clar, moltes vegades es denuncia en col·lectiu perquè és una manera més digerible de portar un procés que ja d'entrada és molt dur i en solitari especialment. És a dir, es van organitzar, van presentar la denúncia conjunta seguint el protocol de la UAB i aquesta denúncia va arribar al doctorat. El cas encara s'està tramitant i, per tant, no us en podem explicar més coses.
Abans que la Gemma parlàvem de protocols de les universitats i hem parlat del de la UAB, com va ser per elles seguir aquest protocol?
Doncs mira, d'això també en vam estar parlant amb la Clara. Tot i que en el seu cas era una història amb el seu director de tesi, el ser membre de la iniciativa MeToo UAB ha vist diversos casos i en va fer una valoració.
És absolutament insultant. És un procés molt lent, que no et dona garanties de res, que no posa mesures preventives per la víctima, que en cap moment fa un procés d'acompanyament per si tu tens dubtes, estàs mal a nivell psicològic. Sí que és veritat que l'Observatori té una unitat de servei psicològic per a aquests casos, que jo mateixa n'he estat usuària i bueno, doncs bé, però és absolutament insuficient. Nosaltres hem intentat contactar amb el rectorat, no hem tingut cap resposta. I això, clar, tenim en compte que les possibles sancions que s'apliquin als assetjadors són ridícules. La majoria dels casos la sanció es limita a separar a la víctima i a l'agressor de grup i ja està, no? Llavors, la universitat és còmplice, que és una qüestió molt seriosa, permet que aquestes actuacions tinguin lloc en les universitats públiques.
Ho diuen clar. Queda molta feina per fer perquè cada cop hi ha més casos de denúncies, així que per força les universitats hauran de millorar i llimar tots aquests errors i aquestes apreciacions.
Un altre cas a la mateixa universitat, a l'Autònoma de Barcelona, és el cas de la Facultat de Veterinària, en relació a un professor que vexa a les seves estudiants. En aquest cas, també s'han organitzat a través d'un col·lectiu i li han posat de nom Bet Encobreix. He pogut parlar amb la Mariona, que torna a ser un pseudònim, per poder mantenir el seu anonimat.
Jo és cert que havia viscut comentaris fora de to, per exemple, fent referència als seus genitals i que comentant-ho amb altres companyes. Altres grups també feien comentaris comparant l'exploració d'una vaca amb aproximar-se a una dona, però ho havia deixat passar. Al llarg dels anys, perquè aquesta assignatura es dona bastant al principi de la carrera, havíem sentit comentaris més enllà a les alumnes que feien activitats en concret amb el seu departament, però és quan arriba l'últim any que a un grup d'amigues i de mi ens arriben uns testimonis bastant més greus que fan que no ho vulguem deixar passar. Aquests testimonis no es volen explicar i no els hem explicat en cap moment perquè no volem exposar a les víctimes.
Una cosa d'aquest reportatge amb el que estem sentint totes aquestes veus, imagineu-vos, ho estan fent amb totes les veus modificades, amb noms falsos. En aquest últim cas sí que hi ha resolució, però encara no la poden explicar, oi?
Exacte, de fet no poden parlar de la resolució perquè encara no és pública. La resolució es farà pública en el moment en el que l'Observatori d'Igualtat de la Universitat Autònoma presenti l'informe de curs.
Estarem atentes a aquesta resolució. Moltes gràcies a totes les dones valentes que han participat en aquest reportatge de la Mònica Homs, perquè era molt important sentir la vostra veu, encara que fos modificada, amb noms falsos, etc. Recordem les xarxes, per si algú es vol posar en contacte, no?
Les podeu trobar a Twitter, Bet Encobreix, MeTooOAB i Les Metzines, que és l'assemblea de l'UdG.
Molt bé, doncs Mònica Homs, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres un cop més.
Les dones i els dies. A Catalunya Ràdio.
No s'equivoquin. La senzillesa només s'aconsegueix treballant dur. Clarice Lispector, escriptora.
Ja hem parlat dels protocols i també hem parlat de casos que estan en procés intern. Però si això s'acaba i no trobem una situació satisfactòria, què podem fer, on podem anar? Podem anar als tribunals o plantejar-nos-ho. Parlem amb Sònia Ricondo, advocada especialista en violències de gènere i que assessora i representa víctimes d'assetjament sexual a la universitat. Sònia, benvinguda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Portem tot el programa parlant de tota la qüestió de com comença les universitats, com tu vas a parlar-ho normalment, com la persona doncs, que li passa va parlar amb les persones que té a la vora, no? Però quan això a vegades es queda aturat, o suposo que a vegades per assessorament, no? Perquè no sabem ben bé doncs, si acabarà la justícia o no, arriben a tu, podríem dir, per assessorar-se, oi?
Exacte. Normalment, o perquè estan en aquest procés intern, no?, que es fa en la pròpia universitat, abastint-se dels propis protocols que tingui l'universitat per fer front a aquestes situacions, a vegades dintre d'aquest propi procés ja fan un primer assessorament amb mi o diversos assessoraments per tal de que les pugui guiar també en com poden sentir-se millor acompanyades en aquest procés dins de la universitat, i a més altres consultes de les que tinc és quan ja ha finalitzat aquest procés intern i elles no han quedat satisfetes en com ha acabat la situació, com no s'ha intentat reparar aquest dany cap a elles, i llavors sí que moltes vegades engeguen la via judicial, que és quan jo les puc acompanyar a nivell judicial i representar-les.
Perquè pregunta que desconec, hi ha universitats que directament a vegades els ofereixen servei jurídic? Pregunto.
Sí, hi ha universitats que sí que tenen el propi servei jurídic de les universitats. El que a vegades manca, sí que hi ha universitats que presten un assessorament jurídic especialitzat en aquests temes d'assetjament i especialitzat en temes de violència, però hi ha d'altres que no, que són els seus serveis jurídics generalistes, no? I moltes vegades sí que és cert que, com sempre hem parlat, aquest tipus de violència doncs necessita d'un assessorament molt específic, molt especialitzat i que a vegades aquests serveis més generalistes no poden arribar, no, a oferir.
Val. El que dèiem, moltes vegades això, o tu les assessores en el camí per a veure si ho denuncien, no, però en molts casos venen a tu ja quan, diguéssim, que s'ha acabat el procés intern i no troben solució. D'entrada, moltes vegades m'imagino que el primer problema que es troben aquestes persones és saber si el que els ha passat és un delicte, oi?
Exacte, una de les principals, no, angoixes, pors, és si això és un delicte, si això es pot denunciar, no, i si això pot arribar a tenir, en cas de que sigui delicte, arribar a tenir un recorregut judicial. Ja sabem que moltes vegades, no, tal com hem tractat en altres programes i vosaltres ho heu fet molt bé, la justícia, tot i que el Codi Penal sí que reculli una sèrie de delictes, a vegades sí que ens demanen unes proves molt específiques per acreditar aquest tipus de delictes, no, perquè hi hagi un recorregut judicial. Llavors, moltes vegades, el dubte que tenen és, ja no tant si és un delicte, que a vegades sí que ho tenen clar, sinó si això pot arribar a tenir un recorregut judicial i, per tant, uns beneficis cap a elles d'aquest propi procediment judicial, no? És a dir, unes mesures, per exemple, de protecció, com pot ser una ordre d'allunyament o una ordre de comunicació, algun tipus de càstig cap a aquesta persona perquè no es torni a apropar per allà ni faci el mateix a una altra persona. O sigui, tenen aquests dubtes.
I a vegades m'imagino que l'objectiu també és que aquesta persona se la parti de la feina o se la desautoritzi d'alguna manera, no? Per intentar que mentre el procés està en funcionament aquesta persona no segueixi patint-la d'alguna manera, no?
Exacte, moltes vegades el que venen a buscar és això, si per la via interna han tingut aquesta satisfacció, no? És a dir, que la via interna els hagi brindat unes mesures de protecció, com puguin ser, no? Que apartar aquesta persona de departament, inclús d'universitat, és a dir, que el facin fora de la feina o l'apartin definitivament. Si ho han aconseguit per la via interna, doncs moltes vegades no han de recórrer a la via judicial, però si no ho han pogut aconseguir per aquí, és la via judicial llavors la que ha d'entrar-hi, i és a un jutge o una jutgessa el que li hem de demanar finalment aquestes mesures, com poden ser una ordre d'allunyament o de comunicació.
Perquè els oients es facin una mica la idea, no? Abans de parlar de tipificacions de delictes, que els advocats, doncs, assetjament, abús, intimidació, el que sigui, quines són situacions habituals o no habituals, però que us trobeu vosaltres o que us van explicant una mica, perquè la gent es faci una mica la idea del que la gent et ve a demanar, no? Quan ve alguna persona que se sent, doncs, en una situació de perill, per dir-ho ràpid.
La gran majoria de situacions que ens trobem quan estem, sobretot, davant del delicte d'assetjament sexual, ens trobem o davant de tocaments indesitjats per part d'un home cap a una dona, cap a una noia, o, sobretot, l'escena més típica i els episodis més típics que ens trobem en aquest ambient són les insinuacions sexuals, és a dir, doncs, convidar a sopar, no? Convidar una cita que sigui fora de l'àmbit laboral, insistir, i ja et dic, com sobretot també apropar-se molt i intentar buscar com aquesta insinuació sexual constant.
Hi ha una qüestió que has deixat una mica desvetllada abans quan parlaves, però parlaves moltes vegades del que costa i del que fa patir i el que fa que a vegades les coses es compliquin és demostrar-ho, perquè moltes vegades, doncs, això passa en un despatx a porta tancada. Per tant, diries que aquest, podríem dir, és el tema que més us costa, és a dir, el que més us fa patir i el que pot ser que al final no arribi a bon terme?
Sí, i a més el que més els preocupa quan han vingut dones o noies a consultar-nos en relació a aquest tipus de delictes és el que més els preocupa, de dir, vale, com ho hauré d'acreditar jo, com se'm podrà qüestionar, no? Quines proves em demanaran per acreditar tot el que estic dient. Primer, perquè són delictes que, com en la gran majoria de delictes de violència, ocorren en espais íntims, en espais clandestins, no? On normalment no tenim testimonis directes dels fets, i per tant hem d'aportar altres tipus de prova, com poden ser testimonis de referència, és a dir, persones a les que ens han vist malament, persones a les que els hi hem pogut explicar algun dels episodis. A vegades sí que disposem, doncs, de documents com puguin ser WhatsApps o correus electrònics, on moltes vegades s'han fet per aquí, no?, les insinuacions, o s'han deixat proves en relació a aquests delictes d'assetjament. Però malauradament sí que és una de les coses que més preocupa i que òbviament també ens preocupa als advocats per poder acreditar aquests delictes, no? És per on es qüestiona més, però al final és una problemàtica generalitzada en el delictes de violència, no? Que ens hem de treballar molt més aquesta part perquè normalment són delictes els que no disposem de prova directa.
Com això els hi passa moltes vegades a dones que són molt joves, segur que alguna pensarà, doncs el gravo amb el mòbil. Aquest tipus de prova, que es treu de manera fraudulenta i a més diríem que d'alguna manera la fa la pròpia víctima, aquest tipus de gravacions o aquest tipus de situacions servirien en un judici?
I tant, esclar, nosaltres, en la gran majoria ara hi ha de casos de violència, ja no només d'assetjament sexual, però tots els que són violència masclista en fem servir aquestes gravacions moltes vegades, no? Les dones doncs es baixen algun tipus d'aplicació, que ara la gran majoria són gratuïtes, on es poden gravar la veu o fins i tot del mateix telèfon. Tot això que gravem on hi hagi contingut delictiu, és a dir, perquè s'estigui no dient alguna cosa verbalment que després pugui ser un delicte, tot això ens serviria i no se li pot girar mai a la contra a la dona, en tot cas, no? Perquè moltes vegades una de les consultes més habituals és, ostres, si gravo, jo estic fent un delicte, i no, si el que estàs gravant és un delicte perquè després ho podràs fer servir com a prova, doncs això ja et protegeix en aquest sentit.
Uh-huh. Un altre dels aspectes, jo crec, molt importants també en aquestes situacions és la qüestió de la jerarquia, no? Suposo que també hi ha assetjaments que són d'iguals, però sempre hi ha una relació de poder, una relació a vegades de la persona doncs, que coordina aquell espai, o que és director de departament, o que etcètera, no? O que té una vàlua professional, és a dir, perquè és doctor o pel que sigui, que això avala. La jerarquia també juga un paper molt important en aquest tipus de delictes, no? No sé si després es valora en judici.
Clar, la jerarquia juga un paper, no?, molt negatiu en el fet de que les dones, evidentment, facin el pas a fer una denúncia judicial, inclús no judicial, també inclús per obrir el procés intern. Moltes vegades és molt difícil per la relació de poder, que òbviament també va implícita en els assumptes de violència, fa que sigui molt més difícil alçar la veu en aquest sentit, ja sigui a nivell social o a nivell judicial. Llavors, el silenci que crea, no?, aquesta relació de poder, doncs, moltes vegades en juga molt a la contra i fa que a vegades no acabin denunciant ni públicament ni tampoc judicialment. A nivell judicial, l'assumpte de la jerarquia també es té en compte, tal com entén el Codi Penal aquest tipus de delictes, quan hi ha una superioritat jeràrquica és un agreujant. Per tant, també sí que faria augmentar les conseqüències en aquest sentit del delicte que es pogués arribar a acreditar.
A part de que hi ha una desafecció per la justícia i un sentiment de que no servirà de res i serà superllarg i a més molt costós econòmicament i al final no en trauré res perquè aquell senyor té molt poder, perquè és catedràtic, perquè pel que sigui, no? A part de tot això, també hi ha una qüestió que la víctima té molta por a les represàlies, sobretot també el que li pot suposar quan està estudiant, és a dir, quedarà marcada, no tindrà cap recompensa per això i a més serà assenyalada, vull dir, hi ha com una doble victimització, una estigmatització, digue-li com vulguis, no? Moltes vegades hi ha, doncs, ganes allò d'aconseguir, doncs, un títol, un màster, és a dir, que hi ha coses en joc, hi ha molta feina en joc de la víctima, no?
Exacte. Jo crec que hi ha diversos motius, no?, perquè hi hagi una manca d'una infradenúncia, jo crec que en aquests casos d'assetjament sexual en l'àmbit universitari. En primer lloc, perquè la més típica de les violències masclistes, que és la desafecció i la manca de confiança en el sistema judicial, no?, que sobretot estem veient que són processos costosos, molt llargs, no?, que s'arriben a allargar moltes vegades fins al dia del judici, pràcticament els 3 o inclús 4 anys, no?, depenent de totes les proves que s'hagin de practicar. Un dels motius també principals, principalment perquè hi hagi una infradenúncia en aquest sentit, és el possible càstig i les represàlies que pot arribar a tenir la dona en aquests casos, no? Si ella encara està cursant alguns estudis, algun màster, algun postgrau, pot ser que es vegi perjudicada per haver fet aquesta denúncia, ja sigui en l'àmbit públic, ja sigui en l'àmbit social o judicial, i que per tant li pugui perjudicar en els seus estudis, no? Perquè aquesta persona pugui tenir un cert poder en aquesta jerarquia. Llavors això fa que moltes vegades no s'acabi denunciant, sobretot quan és a nivell individual, no? És d'una sola persona.
Tu has portat casos a diferents universitats públiques d'aquest país. Ha anat bé? Més o menys heu aconseguit el que volíeu? Al final, vull dir, com ha anat una mica?
A nivell de processos interns he tingut una bona experiència en certes universitats. Crec que cada cop més s'està sensibilitzant molt més en aquest tema. Crec que cada cop més s'estan deixant aquests protocols amb persones professionals que treballen en l'àmbit de les violències i, per tant, crec que està donant els seus fruits i que està podent acompanyar millor en aquests processos interns. A nivell judicial no he tingut tan bona experiència. En general són conductes que costa moltíssim que el sistema judicial les vegi com greus i que, per tant, no moltes vegades tinguin un recorregut judicial. A vegades ens fa la sensació a les persones que intervenim en aquest tipus de delictes que si no estem parlant d'una agressió sexual, d'un abús sexual, no, i estem parlant de conductes com les que dèiem a l'inici, insinuacions, tocaments indesitjats, moltes vegades no se li donen prou rellevància, inclús hi ha casos que s'arxiven o no, o que no s'arxiven i que no s'arriben a condemnar perquè no ho veuen tan greu com altres tipus de violències. És una mica la sensació que tenim.
Hi ha moltes persones que es preguntaran: si ho faig jo sola, estaré molt despullada, em sentiré molt fràgil davant de tot aquest sistema. Moltes vegades es poden fer denúncies col·lectives, no? I la denúncia col·lectiva no cal que la facin persones que hagin viscut això, simplement que hagin estat testimoni d'això, no? Explica'ns una mica com funciona.
Exacte. Sí que és cert que si hi ha testimonis que han pogut presenciar algun tipus d'assetjament cap a alguna persona, poden fer aquesta denúncia. Òbviament, si després d'aquest fet la víctima no vol seguir endavant amb el procés, costarà molt més que tot això avanci, no? Perquè necessitem moltes vegades la declaració de la víctima perquè en els casos judicials es pugui arribar a condemnar una persona per aquest tipus de delicte. Però sí que és cert que en aquests processos, tant a nivell intern de les universitats com a nivell judicial, sí que veiem que si hi ha una mobilització col·lectiva d'una denúncia que és col·lectiva, és a dir, totes les persones, totes les noies afectades interposen la denúncia conjuntament, sí que veiem que a nivell judicial té un pes una mica més gran i sí que veiem normalment uns bons resultats i que a més, a banda de que s'acabi condemnant o no, sí que veiem que també té una força molt més positiva cap a elles perquè els hi fa el procés una mica més còmode, més reparador de lo poc que és el procés judicial, no?
Això és com una, podríem dir que és com una goteta, no? A poc a poc hem d'anar omplint la pica, oi?
Sí, i estic segura que jo crec que tota la gent que també a poc a poc ens anem sensibilitzant més en aquest tema, podrem anar donant suport i sobretot que si veiem que al del costat, no? A la noia del costat o a la dona del costat li està passant, doncs que li puguem prestar aquest suport i aquest recurs cursos específics perquè sigui capaç i pugui sentir-se recolzada per fer una denúncia, ja sigui pública, judicial o el que li calgui, no?
Molt bé. Sònia Ricondo, moltes gràcies. Fins aviat.
Moltíssimes gràcies.
Merci.
Adéu.
Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Sempre li agrada dir la seva. Sentim a Marta Roqueta, periodista i investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya.
Al principi de la sèrie Jane the Virgin, la protagonista té una relació amb un professor universitari. Anys després, un cop esclata el MeToo als Estats Units, la sèrie torna a tractar la relació de la Jane amb aquell professor, però ho fa amb una mirada molt diferent. La suposada relació entre una jove que desitjava ser escriptora i un mentor atractiu que la guiava passa a ser representada com la història d'un home que utilitza la seva autoritat i capital intel·lectual per seduir alumnes més joves. Les relacions entre professors i alumnes a la universitat s'han romantitzat a la vida real seguint aquest patró. I és per això que és tan important que en parlem obertament i desmentim els mites que el justifiquen. L'assetjament sexual contribueix a que les universitats no siguin espais per al foment del pensament crític, perquè silencia i limita les veus d'una part de les persones que les integren. Professores, alumnes, personal administratiu, personal de neteja... Les universitats han de ser-ne conscients i entendre que una denúncia a un assetjador no és un atac a la institució. Com diu la filòsofa Sara Ahmed, la voluntat de canviar d'una universitat sovint frena el canvi que ha de fer, sigui per no dotar de prou recursos ni capacitat d'incidència a les seves unitats d'igualtat, sigui perquè els protocols seguits en casos d'assetjament atorguen a la pràctica una protecció més gran a l'agressor que no pas a les denunciants. A Catalunya, alumnes que han denunciat agressors per la via marcada per la seva universitat s'han hagut d'enfrontar amenaces per part dels acusats, mentre veuen com l'home denunciat és exonerat per la institució. Els periodistes que expliquen aquestes qüestions també són subjectes d'amenaces. Les alumnes, les professionals, les periodistes i les integrants de les unitats d'igualtat han de saber que no estan soles. Fora de les institucions acadèmiques, el moviment feminista les acompanya.
En el programa d'avui hem après que cada cop hi ha més denúncies d'assetjament sexual a la universitat. Podria semblar una mala notícia, però n'és una de bona. Cada cop les dones tenen més ganes de denunciar i se senten recolzades i empoderades per fer-ho. La maquinària de la justícia i la universitat són lentes, però comencen a agafar embranzida. No hi ha retorn. L'assetjament sexual ja no es pot obviar. Ningú pot mirar cap a una altra banda.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet possible Gemma Safontria, Mònica Oms, Clara Ardèvol, Susana Ortega, impartint justícia sonora, Rosa Silloé, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I per acabar el programa d'avui, ho fem amb la cançó de la britànica Celeste, Hear My Voice. Escolta la meva veu. Nosaltres l'escoltem, que cada cop l'escoltin més persones. Fins la setmana que ve, oients. Hear my word.